Chichinabo, també. Aquí,
la catalana Chichinabo deu ser d'Arbúcies.
No sé què és això, de
Chichinabo. No, és com de mala qualitat.
De mala qualitat, de Terrassa, sí.
De Saldo.
Op, aquí.
De Saldo, no?
Si vas fornar-ho.
Saldo, ja està.
Jo sempre et busco, és una meva manera de mostrar carinyo, Fel.
Ja, sí. Ja vaig entenguent.
Ei, que això de la trama russa del procés, res de res.
Res, s'ha acabat.
Tampoc,
res. Sí.
L'Aguirre,
cabrón,
aquell
al jutge
aquest.
Sí. Què ha passat? Quin resum? Això sí que és un resum, veiem?
Com anant a tu li amb onomatopeies, també.
Sí.
Què tal, jutge aquest?
Jo podríem dir
Joan, què tal a Madrid amb la teva experiència? Saps? Vull dir, això seria...
Seria molt Ozores, saps? Fer una tertúlia més Ozores.
Un dia ho podem fer, en homenatge al tricicle.
Exacte.
Fa uns anys, poder 35 anys, com vam començar la peixateria, recordo que embolicàvem... Tu te'n recordes com embolicàvem el peix? Amb papers de diari els embolicàvem. Te'n recordes que s'embolicava amb paper de diari? Sí. Almenys a Torroella passava així. Ara i aquí... El peix que venem l'hem d'embolicar amb la newsletter de la Milagros.
Sí.
Perquè
és difícil, perquè com no traguis la pantalla, no sé com.
No sé, cada setmana ens surt la newsletter de la Milagros.
No, cada dia
surt.
Cada setmana la treus.
A la tertúlia.
Que està molt bé que la treguis.
Està molt bé. Sí. Si no t'agrada, tu també treus el divan, no?
Jo ho subratllo en positiu.
A mi m'agrada tant el divan com la newsletter, tot m'agrada.
Puigcercós, què pots treure? Què pots treure, senyor Puigcercós, què pots treure?
D'on?
No, sí, per la propaganda.
De la xistera.
Que el peix es passa i la gamba.
La Milagros ven al País, la Còpolo ven al divan de Catalunya Ràdio. Si tu vols vendre alguna cosa, doncs...
Ara no em veig en condicions de vendre res abans de Nadal, M'acusarien de consumista.
Una pregunta jo tenia abans, m'ha impressionat el senyor Puigcercós, quan parla... El senyor Puigcercós, vas algun moment donar la mà al senyor Aznar? I dir, hola, què tal?
Mira, no.
No, hòstia, que bé.
Aquest no és que ho va evitar.
No,
i... Aquest és un no que ho vas evitar.
No, ho vaig evitar i, a més, era mutu, Era mutu.
Només pel to.
Ah, ja. A més,
us veu trobar, us veu saludar i no us veu donar la mà.
Va estar 4 anys al Congrés de Diputats. No, perdona. Mai va ser capaç de dir el meu cognom.
Ja.
Senyoria, diputado, ho intentava, però mirava el Piqué, que li devia explicar com ho havia de dir.
Però és que m'ha dit, home.
Però ho deixava córrer.
Va dir Feijó, l'altre dia, en la Copa de Nadal, que estava aprenent català d'oïdes.
Veus? D'oïdes?
D'oïdes, va dir.
Però és que Aznar el parlava en la intimitat.
Feijó. Sí, parlarà català d'oïdes com parla gallec d'oïdes, també.
No, però...
Sí, segur que és bastant deficient,
Però em va semblar molt interessant perquè això, no?, per la evaluació que s'ha de tenir el català al PP, de parlar en la intimitat, com Aznar, a aprendre-ho d'oïdes.
Perquè el Congrés dels Diputats ara se'n pot aprendre.
Però un cop de cap pels passadissos, Puigcercós,
No. Mira que era el personatge... No. Mira, si m'hagués trobat amb un rocosol, no sé què hagués passat.
Amb un rocosol hauria passat en allà.
No. Mai vaig parlar amb ell, és una cosa curiosa. Amb altres presidents o amb altres dirigents del Partit Popular no vaig tenir mai cap problema, al contrari, però amb ell...
No era especialment simpàtic, no?
No, per veritat, tampoc tenia cap ganes de dir-li res. No sabria què dir-li jo, aquest home.
A Mariano Rajoy, te pots imaginar?
Sí, Mariano Rajoy, sí.
Anar
a dinar, fins i tot.
Sí,
que el ciclisme... I si és a fora, això ho trobo molt bo, que t'enganxi Google Maps, diríem, posant el cadàver...
Això avui ha passat, sí.
...amb un cotxe, amb un poble de Sòria. Ho trobo sensacional, eh? O sigui, no facis res avui a fora d'aquí. Què dius?
Avui la Sílvia li han faltat temes, ho veus?
Sí,
ho veus. Converses i ella va tenir temes que portava.
Hem d'anar cap a Avinyó. Carles Soriguer, a fer el Feixeres. Gràcies, va, una abraçada.
Una abraçada per tots.
Adéu-siau.
Són les 10 i 4. Són les 10 i 4. Deia, tenim notícies que ens arriben des de Avinyó, ara ho explicarem. En tot cas, la notícia a aquesta hora és que Dominic Pellicot està declarat culpable en el judici per les violacions múltiples de la seva dona, Marc.
Ja sabem, Ricard, que Dominic Pelicot és culpable amb agreujant de parentiu. És la sentència del Tribunal d'Avinyó que ha jutjat el cas durant setmanes a porta tancada. S'acaba de notificar el principal acusat, que és culpable, com dèiem, amb agreujant de parentiu. La víctima, recordem-ho, era la seva dona. Ara cal saber, però, Ricard, un parell de coses importants. La primera, a quants anys de presó se l'acaba sentenciant? I també falta per saber què passa amb la resta dels acusats, que són, recordem-ho, 70 homes que també haurien violat aquesta dona d'Avinyó. Per tant, pendents de saber els anys, però sí que sabem ja que Dominic Pelicot és culpable amb agreujant de parentiu.
Doncs estem pendents d'aquesta dada, que és important, Joan, perquè això és el que deies que era el punt diferencial, no?
El punt diferencial és que passarà amb el marit, evidentment, no és que no hi ha dubte, no? Però la sentència que els hi pugui caure, la pena que els hi pugui caure aquests 70, per mi és molt important. I aquesta sí que marca un punt i a part. I un punt, a partir d'aquí, jo crec que crea un relat jurídic, sinó que, a més, socialment, és un exemple per marcar un punt final a aquesta situació. No?
A veure, mira, avui aquí que a l'estudi estem veient la CNN o la CNBC, no?, que estan connectant en directe als Estats Units, que no tenen això, a Europa els hi queda molt lluny. Vol dir que això, mundialment, per al món civilitzat, és un punt d'inflexió.
Mira, aquest és el son directe ara mateix, a les portes del jutjat, amb tota l'expectació mediàtica que hi ha al voltant d'aquest cas. I ha sigut des del primer moment, són 3 mesos d'un judici que hem anat seguint, però avui és veritat que és un dia molt important, Milagros.
Sí, i, perquè és el que dèiem abans, no? és un judici molt simbòlic, que ens mostra com és la nostra societat. I en aquest cas també fixeu-vos que en tot el delicte hi tenia un paper molt important el tema de les xarxes, el tema d'internet, no? com captava i com se posicionaven, etcètera, no? Jo espero que aquests 70... Crec que fins ara havíem parlat de més de 50, no sabíem exactament quants.
Sí, és una barbaritat.
Clar, són molts anys, diríem. I ells, la seva defensa ha sigut dir, alguns d'ells han dit que els hi venien una performance. I que formava part de la performance que ella fes veure que estava inconscient. O sigui, hi ha no es pot retorçar més el dret de defensa, a veure.
Clar, el dret de defensa, tu que vens del dret,
te vendria la performance, en tot cas, el marit. Vull dir un consentit...
No, però tu compres el que compres, cuidado.
No, clar, és clar, vull dir que tu sabies perfecte, tu podies imaginar...
A tu no et costa el consentiment.
Exacte,
i això és la clau.
Exacte. És a dir, a tu et pot veure una performance, però si ven aquesta performance la senyora, doncs hi ha un consentiment almenys previ, diguem-ne. Però és que en aquest cas no hi havia cap forma d'haver mostrat-li consentiment.
Hi ha un element que jo crec que val la pena d'assenyalar. No és una noia jove, no és una noia que hagi anat a una discoteca d'una... No, aquesta és una senyora a casa d'una edat considerable, i que trobo que això també és molt, sí, molt diferent. Habitualment estem parlant d'aquestes situacions amb gent molt més jove, no? Diríem ara, tu que recordaves el judici de la manada, no? I això canvia, perquè són les dones de casa, les dones que tenen un home amb el qual confien, i que fa molts anys que hi són. I els fills, l'enorme dificultat, diríem, en l'entorn familiar, per com encaixes que el teu pare sigui un violador i, a més, provoqui la violació de la teva mare. És que només en tens un de pare, i només tens una mare, no? Diríem, això remou totes les estructures familiars, socials, de gèneres. Jo trobo... sensacional el que ha fet ella.
La sèrie Querer, no sé si l'heu vist, de Movistar Plus, que va una mica d'això, que és un matrimoni durant 30 anys, que ella finalment abandona el domicili i denuncia el seu marit per violació continuada.
És el que he comentat abans, que aquest és el darrer tabú que queda de la violència, que és el tabú més tancat, més que és el de la relació de parella, no només de matrimoni, sinó de parella, no? I, bueno, jo crec que d'aquí se'n sortirà molta literatura, també.
I si posem a parlar de tabús, mira, arran del documental del Sense Ficció, et faran un home, que era la idea de quan els homes anaven a l'Emili, els nois anaven a l'Emili, allà, diríem, fins i tot ben vist, no?, com en el nostre company Àlex Gorina, no?, va dir que l'havien violat, va explicar 3 vegades, però aquest punt que funcionava també com una situació de pas, i allà
allà educaven els homes en l'agressió, en la violència, en la violació. Aquest és un altre tabú, la violació dels homes contra els homes, també de homes que poden tenir conductes homosexuals contra d'altres, també en espais de treball. Aquest és un altre tabú que es comença a obrir i que ara, arran del documental, resulta que surten molts homes que també els hi ha passat.
Tenim la Roser Parera, precisament, envoltada de mitjans internacionals seguint aquest judici a les portes del jutjat. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, aquí està, diguem, estem tots concentrats, mitjans de comunicació, feministes, molts curiosos. La veritat és que diguem, emociona i fa patxoca. Suposo que ja ho heu explicat, el tribunal ha acabat de declarar culpable Dominic Pelicó i la resta d'acusats, una cinquantena, per un delicte de violació magreujant de parentiu i submissió química. Les feministes, un cop ho han sabut, han començat a celebrar-lo, a cridar. No sabem els anys, de moment, encara estan fent la lectura, els acusats, el president del tribunal els ha fet aixecar, quan a cada un d'ells els hi llegia, els hi deia quin era el delicte. Sabem que Giselle vol parlar a la sortida, doncs, del veredicte, segurament doncs, serà d'una manera breu, però sí que vol parlar. Explicar, doncs, que a 8:45 d'aquest matí han obert els jutjats. Els primers que han arribat han estat els fills de Giselle, la Caroline i David, que han vingut a banda d'en Bella. Després han entrat els presumptes violadors, que anaven amb la cara tapada, amb les mascaretes i caputxes, i la veritat amb una actitud de menyspreus. Han aixecat els dits del mig de les mans. No sé si queda clara, doncs, aquesta imatge o aquesta expressió, perquè doncs, encarant-se a les feministes que estan aquí concentrades amb pancartes. I l'última entrada ha estat Giselle, Pelicó, doncs, amb mig aplaudiments i amb crits de justícia per Giselle i per les dones.
La pena més alta, recordem que és de 20 anys de presó, que és la màxima que preveu la legislació francesa per aquests casos, que és la que es demana per Dominic Pelicó per haver drogat la seva dona durant aquests 10 anys i haver-la ofert a una cinquantena d'homes per internet perquè la violessin. Per la resta d'acusats, per això, Roser, es demanen penes entre
4 i 18 anys.
4 i 18 anys.
No es demana la pena màxima, entre 4 i 18 anys. Evidentment, doncs, que un cop se sàpiga la sentència, començarà tot el procés d'apel·lacions. Dominic Pelicó ja va dir que fos quin fos el resultat, apel·larien, i m'imagino que els acusats, doncs, també. Faltarà, el dubte serà el de Dominic, que a veure què farà.
Gràcies,
no sé,
Roser,
si sentiu els crits que tinc aquí al costat
ho sentim.
De les feministes, que la veritat són molt potents.
Gràcies, Roser. Fins ara.
Fins ara.
I gràcies també a Milagros Pérez Oliva, a Sílvia Còpola, Joan Puigcercós i Arturo Puente per acompanyar-nos. De seguida seguirem informant del que pugui passar en aquesta sentència que estem esperant aquí a Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Els llums de Sant Pau reben el Pare Noel. Vine a conèixer el Pare Noel i a entregar-li la carta. Viu la màgia del Nadal en un escenari màgic i descobreix un viatge únic per les tradicions nadalenques d'arreu del món. Entrades a elsllumsdesantpau.com.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Benvolguda Energia. Recordes quan dèiem, vinga, en cotxe hi arribem d'aquí 2 minutets? Doncs des de fa uns quants anys hem començat a dir, vinga, anem-hi caminant i així estirem les cames.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem.
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia endurit com l'hàbit d'un monjo passat per midó. I la resposta era esclerós. Esclerós és sinònim d'endurit, igual com l'esclerosi és un enduriment. I els monjos formen part del clero o clerecia. Avui era dijous, només 415 dels 827 participants l'han encertada. Per tant, dona 16 punts per l'esprint nadalenc. Guanya el pack de la Lletera de Campllong, Pilar Toledo Becerra. I avui també ens heu dit habituat, aprestat i fins i tot us heu inventat verbs com empedrit.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Sobre todo, cuando me escuchas, me haces
bien. Cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusió de les persones amb discapacitat ens fa millors a tots. Grup Social 11. La inclusió és imparable.
Mercè i Joan, d'Eva Comas Arnal. L'apassionant història d'amor entre Mercè Rodoreda i Armand Obiols. Mercè i Joan, Premi Proa de novel·la.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda a la botiga 3Cat i Apple Music.
Catalunya Ràdio.
Un minut passa d'un quart d'onze del matí. Estem esperant aquesta sentència concreta del cas Pericot. Albert Om, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, bé. Punt d'obrir una altra finestra del calendari d'Advent i avui d'alguna manera també hi surgis el Pelicó aquí.
Perquè són les xifres de l'any, avui.
Són les xifres de l'any. Un any es pot resumir de moltes maneres. Podríem resumir-ho per llocs on han passat coses. Aniríem de Sau, Paiporta, Tor, Rocafonda, la Font de la Pólvora, Montilivi, París, l'Arc de Triomf de Barcelona, en fi. Podríem resumir-ho així, però avui ho provarem de fer-ho amb xifres. Sí?
Sí, perfecte.
Doncs va, som-hi. Zero, els diputats que ha tret Ciutadans de totes les eleccions a què s'ha presentat aquest 2024. Dos, els diputats d'Aliança Catalana que sí que han entrat al Parlament. Tres, els eurodiputats del Vice Pérez, youtuber d'ultradreta amb la seva llista Se acabó la fiesta. Quatre, els desapareguts per la Dana que encara no han estat localitzats. 4,5, els anys de presó que van condemnar Dani Alves, és en llibertat provisional des del 25 de març. 10, els centímetres que ha crescut Lamine Yamal des del seu debut. 12, els minuts que va durar el documental de Cérvols que va posar Broncano per denunciar que Motos no deixava que els convidats anessin a la revuelta. 13, els programes que va aguantar Carlos Latre en la seva lluita amb Broncano i Motos en el prime time espanyol. El 47, la pel·lícula més vista de la història en català. 50, les vegades que es diu Pedro en aquesta cançó.
T'has dedicat a comptar-les?
Sí, he dedicat a comptar-les.
50 vegades?
50 vegades, 50 vegades.
Pedro, Pedro, Pedro.
Repto qui vulgui fer-ho, a veure si quadra. Però 50 vegades, diu Pedro Rafael Acarrà. I 50 també són els anys de Goll de Gom que han celebrat així. 86, els anys que el rei emèrit va celebrar a Abu Dhabi en una festa amb els seus amics, entre ells l'Os del Río. 88, els dies que van passar entre les eleccions catalanes i que Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat en aquell 8 d'agost famós. 91, els dies que ha durat el primer ministre francès Michel Barnier. Veurem quan durarà François Bayrou. 112, el telèfon d'emergències, al qual ara s'integraran Guàrdia Civil i Policia Nacional. 125, aquest és fàcil, els anys del Barça.
Home, és que...
Però 125 també, els minuts que dura Tardes de Soledad, la pel·lícula amb la qual Albert Serra ha guanyat la Conxa d'Or i que s'estrena molt aviat. 126, les medalles amb què Estats Units va quedar primer als Jocs Olímpics. 177, els vots a favor que van aprovar la llei d'amnistia al Congrés el 30 de maig i que els jutges encara avui resisteixen a aplicar. 214, els dies que ha trigat el procés d'Esquerra Republicana per triar Oriol Junqueras de president. 600 els anys de presó a què s'enfronten en total els 51 homes acusats de violar Gisèle Pelicó. Aquesta és la dada que estem esperant ara mateix i que ho sabrem, diguem, al llarg del matí.
20 quants... anys per Pelicó, m'acaben d'informar. 20 anys per Pelicó, ara ho explicarem.
Ara veurem a veure la resta, que també han estat declarat culpables, a veure si són amb altres graus. Diguem, de moment el marit, Dominic Pelicó, 20 anys de presó, que és una altra xifra d'aquest any. 677 els litres per metre quadrat que han caigut aquest any a Barcelona, gairebé el triple que l'any passat.
Sí.
1.000 els anys que hem celebrat del monestir de Montserrat, 1.000 anys. 1.245 les persones que viuen al carrer a Barcelona. 1.536 les pàgines que té el llibre de l'any, la biografia de Josep Pla, Un cor furtiu, escrita per Xavier Pla.
Que és una delícia.
És una delícia, és el llibre de l'any. 1.700 els treballadors que participen no gaire lluny d'aquí a l'obra del nou Spotify Camp Nou, que vés a saber quan s'hi podrà tornar. De moment no Spotify Camp Nou. 426.000, aquesta et sonarà als oients que té aquest programa al matí de Catalunya Ràdio, l'última onada de l'EGM, i pujant. 2,5 milions les persones que havien de venir a Barcelona durant la Copa Amèrica.
I tant!
Sí.
I tant que sí.
Tu els has vist? Jo
no,
també.
Jo els he vist més a la Setmana del Llibre en català.
76,9 milions els vots que han tornat a fer Donald Trump president dels Estats Units. 104 milions les persones que han vist La Sociedad de la Nieve en les últimes dades que s'han fet públiques del J. Bayona a Netflix. 1.200 els milions que havia de deixar la Copa Amèrica a Barcelona. Tu els has vist? Jo també. 1.300 els milions de persones que viuen al món amb menys d'un dòlar al dia. 26.600 milions, les reproduccions que té Spotify, Taylor Swift, l'artista més escoltada del món. I acabem, 350.000 milions de dòlars, 350.000 milions, la fortuna d'Elon Musk, l'home més ric del món. Aquest és el 2024, en 34 dades, que 34 són els anys que has fet tu, aquest 2024.
Que bonic, Albert, gràcies, eh?
Sí, home.
Però tot això ho has anat apuntant tu durant tot l'any, en la teva llibreta màgica, eh?
Bueno, tot això, no totes les havia apuntat amb xifres, però he vist que n'hi havia unes quantes, llavors...
34 xifres ens has portat.
Anem a buscar unes quantes més i a veure si podem resumir l'any amb 4 números, o amb 34.
I ordenadetes de menys a més.
De menys a més.
Tens aquest punt de toc, una mica, a la vida?
Sí, home, una mica d'ordre,
sí,
no?
Sí, ordre sempre.
Ja, tot és prou desordenat.
I aventura.
Sí, home, fer el calendari i et venia és una mica una aventura.
Fins demà, Albert Om.
Demà sí, demà l'últim capítol i dilluns al Coliseum.
La festa final al Coliseum. Són les 10 i 21. Tenim una última hora, com dèiem, que ens arriba, en aquest cas és d'Avinyó. Roser Parera, bon dia de nou, perquè la sentència del cas Pelicó, us dèiem fa una estona que el jurat havia declarat culpable de violar i drogar repetidament la seva dona durant molts anys, doncs ara ja sabem de quants anys és la pena. 20 anys, Roser.
Exacte, són 20 anys de presó per Dominic Pelicó, exmarit de Gisèle Pelicó, i pel segon dels acusats, 12 anys. El segon dels acusats és, perquè m'entengueu, un dels deixebles de Dominic Pelicó, que també va aplicar les mateixes tècniques i va drogar també a la seva dona. Hi ha alguns que tenen 8 anys, eh? No, ara no direm, diguem, cada un dels noms, perquè tampoc tenim, diguem, clar, o els oients no sabran qui són, però, diguem, ara els estan, doncs, dient un a un per a cada un dels acusats, perquè tenen circumstàncies, diguem, diferents i depenent, doncs, dels que ho han reconegut o no ho han reconegut. Dir que ahir, precisament, els mitjans de comunicació d'aquí a França, en concret Le Figaro, doncs, estan reflexionant, doncs, si realment, diguem, què farien amb aquests acusats, perquè, per dir-ho d'alguna manera, d'entrada, potser no tots 50, però gairebé 50 persones hauran d'entrar a la presó, i si realment aquí s'està preparat a les presons del voltant, doncs, per albergar doncs, aquestes persones.
Doncs aquesta és l'última hora. Gràcies, Roser.
A tu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Torrons alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: fill, apaga el llum, que cal estalviar? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem.
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Olives d'anxova, de seitó, de jalapeño, de pebró.
És l'Espanyola, una aceituna com a ninguna.
La Espanyola, una Navidad com a ninguna.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart so that you're really a part of me. I've got you under my skin.
Doctor Ramon Gribal, què tal? Bon dia, com està?
Hola, bon dia.
Avui obrirem consultori dermatològic al matí de Catalunya Ràdio. Per tant, qualsevol oient que ens estigui escoltant, que tingui preguntes, que li vulgui fer directament al doctor Gribal, qualsevol dubte, consulta o problema relacionat amb la pell o els cabells, també, no?
Correcte.
Trucar al telèfon del programa, el 93207474, 93207474, doncs el dermatòleg, divulgador i professor de dermatologia de la UIC, també ha estat assessor, per cert, de la Unió Europea en matèria de legalització de productes cosmètics i capilars, els hi podrà respondre les preguntes, línies obertes. D'entrada, és una època en què descuidem molt la pell, doctor?
Home, en general jo crec que hi ha una quasi massa obsessió per cuidar-la, i de fet moltes persones ara estan invertint una quantitat de diners en productes cosmètics, molt més del que es feia abans, pensant-se que si gastes molt estaràs més sa. Però en medicina això no és així, ni amb les pastilles que ens prenem, si prenc moltes pastilles seré una persona molt més sana, evidentment que això no és així, i amb la cosmètica tampoc. Ens volen fer creure que si ens posem molts productes tindrem una pell més sana, però això en cap cas s'ha demostrat que sigui així. Podríem dir que si la pell està malalta o se'ns desequilibra, transitòriament podem fer servir un producte per tornar-la a posar bé, però no cal que ens apliquem a diari productes per si de cas un dia en malaltíssim.
Els productes només en cas que els necessitem.
Molta gent em diu, és que vostè és aquell dermatòleg anticremes. No, jo cada dia recepto moltes cremes. La meva feina, bàsicament, és receptar cremes. Però receptem cremes a persones que ho necessiten i cremes que han demostrat una eficàcia. El que no té sentit és vendre fum i que nosaltres el comprem i es posem això.
Clar, però és veritat que per Nadal queda bé regalar aquell pack que fan algunes botigues que comencen per ri i acaben per tuals, diguéssim, no? Que si compres allò i ja queda bé, perquè dius, ja tens un pack i fa una mica de cosa.
Sí, sí, jo crec que podem aprofitar aquí una mica per trencar una llança amb aquesta direcció, no? Penseu en regals que siguin una mica més profitosos, una miqueta més útils, no? Gasteu-vos els quartos amb coses que puguin servir d'alguna manera en aquella persona. Una mica la trampa està, com que jo no tinc una foto de quina cara faré als 60 anys, doncs si inverteixo dels 40 als 60 un producte posant-me cada dia pensant-me que estic fent la gran cura de la meva
vida. La inversió de la meva vida, no?
Ah, i llavors resulta que als 60 anys faig bona cara, però resulta que la teva genètica ja era així. Moltes persones que no s'han posat res, doncs estan estupendos.
Clar, jo li preguntava si és l'època que ens descuidem més, perquè tinc la sensació que l'estiu, és veritat que tenim més cura de la pell, per exemple, pel sol, no? La crema solar, quan prenem el sol. És la cosa que potser tenim més incorporada a les nostres vides, tot i que hi ha gent que també fa de més i de menys, eh?
Sí, sí, podríem dir que els dermatòlegs parlem més del càncer de pell que no pas de les molèsties, com pot ser l'èczema de la sequedat. Molta gent se li tallen les mans a aquesta època de l'any. El clima aquest, que és una mica més dur, tampoc aquí, no? Avui fa un dia fantàstic, no? Però vull dir que realment el clima també influeix una mica amb la picor de la pell, aquesta pell més seca que podem notar a les cames, als braços, a les mans, els que treballen amb les mans i es renten molt sovint, doncs també es troben de que se'ls hi tallen una miqueta més aquesta època de l'any.
Consultes al 93017474. Ens truca la Montserrat de Cabrera de Mar. Montserrat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Mira, jo volia fer una consulta a la persona aquesta que teniu aquí.
El doctor Rimal, sí.
Sí, referent a la caiguda dels cabells. Jo vaig fer un medicament, que a la perruqueria em va dir que era perquè havia pres el medicament i tal, però ara ja no prenc el medicament, em continua molt caient bastants cabells. Llavors la perruquera em fa fer un tractament que se'n diu talasso, que costa una fortuna i no hi trobo millora. Llavors també una altra persona em va dir, bueno, és que arriba un moment que els cabells, a la meva edat, que ja en tinc 79, doncs ja no regeneren, ja no cal gastar més diners i tal. Jo volia saber si això és cert o no.
És una mica complicat de resoldre la consulta sense veure el seu cas. És cert que, en general, des dels 20 anys tothom comença a empitjorar el cabell i ningú millora. Igual que anem perdent memòria des dels 20 anys, però això no vol dir que tinguem ni demència ni Alzheimer, no? Per tant, tenim menys cabells, però tampoc no vol dir que tinguem calvície. Jo, sense veure-la, no li puc dir si és normal o no és normal, que sí que li puc dir que hi ha molts productes de perruqueria que no estan dissenyats per penetrar dins la pell del cap, per tant, no tenen cap capacitat d'ajudar. I llavors jo diria, no ens deixem engatusar, com aquell que diu, és com, compro un xampú antilopècia. Els xampús no penetren a dintre de la closca, per tant, no hi ha cap xampú que tingui...
Per molt que rasquem, no, allò no entra.
No, i a més està dissenyat per ser esbandit, per tant, el xampú, al cap de 3 minuts, com a molt, si tens molta paciència i ets molt lent, està en contacte amb la teva pell, però després ens el traiem. Per tant, els xampús antilopècia no funcionen perquè no penetren. I en molts productes d'aplicació externa també passa una mica el mateix. Si hem de tractar el cabell i hem d'anar-hi per boca, i penseu que la major part de productes que funcionen pel cabell tenen relació amb les hormones, perquè el nostre cabell es regula per les nostres hormones, com si em poso un xampú per les aixelles perquè em creixi el pèl de l'aixella. Esclar, no s'ho creuria ningú, no, un desodorant especial que fa sortir el pèl més fort, no?
No, però és que hi ha èpoques de l'any, no, que molta gent, que és època més greixosa potser, o que les hormones estan més disparades, que notes que el cabell està més, això, més suat o menys de... la cosa transpira d'una manera o d'una altra, no?
Sí que és cert, però tampoc això acaba d'influir massa en la salut del cabell i en l'aspecte. Per exemple, una persona que és un rasta i no es renta el cap, no sé, amb 10 anys seguits, no el té menys sa. Té un altre aspecte. Bueno, si decidíssim no dutxar-nos nosaltres i no rentar-nos, el nostre cabell no cauria ni més ni menys de lo que ens cau.
És a dir, que sigui horrorós no vol dir que no sigui sa.
Correcte,
no?
Vol dir, pot tenir molt mal aspecte, o podem fotre fàstic, per dir-ho d'una manera molt, molt planera, però no vol dir que l'arrel ho sàpiga. Si jo em rento el cap 3 cops al dia, la meva arrel no ho sap, perquè estaré molt temps a la dutxa, em puc arribar a irritar la closca, però l'arrel no caurà més ni menys.
Ja. Gràcies per trucar, Montserrat. També ens truca la Mari Carmen de Barcelona. Mari Carmen, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Perdó?
Vostè dirà.
Ah, sí, d'acord. Doncs la meva consulta és que jo m'estic quedant sense celles. Llavors, doncs, vaig anar al dermatòleg i em va receptar unes pastilles que es diuen Avidart, 0,5 mil·lígrams, i després una solució que era el minoxidil. Llavors, he estat fent aquest tractament... Bueno, aquest tractament me l'ha donat durant un any. I quan ja porto un mes i pico, mes i mig, me n'adono que m'està creixent com si tingués barba. El que passa que, clar, al ser dona, doncs és com una mena de vello, no, diguéssim, però clar, cada vegada el tinc més gran, més llarg, no?, el cabell aquest, el pèl. Clar, jo m'he espantat i dic, ostres, ja, què faig? I com que el dermatòleg aquest és de la Vall d'Hebron, me'n va donar fins un tractament d'un any i és bastant dificultós contactar i consultar, vull dir, demanar una altra consulta, trigaré mesos. Clar. Llavors, pel meu compte, he deixat, jo deixo de prendre amb això, no?, perquè no sé al final com acabaré, a veure si serà dona barbuda, no? I la meva consulta és, això què és? Mentre més faci aquest tractament, m'anirà sortint més? Tindré això més poblat o més llarg? Què faig?
Com és la pregunta és què faig.
Per què m'està creixent el pèl d'aquesta part del cos? Perquè la de les cames i els cabells, dels braços, no? Només és la cara.
Queda clar.
Llavors, a veure, què faig?
Doctor.
D'entrada, jo diria que el tractament que li han proposat és molt correcte. El primer és un fàrmac que és hormonal, per tant, és això que comentàvem, el creixement del nostre cabell és hormonal. I el segon, el minoxidil, és el que té aquest efecte secundari, però que és molt fàcil de solventar modificant la dosi. Per tant, no pateixi que quan vegi el seu metge, canviant una mica la dosi, aquest pèl moixí, el pèl aquest que creix a la cara, en les senyores en diem el pèl moixí, aquest pèl moixí caurà. Per tant, no pateixi que no té cap importància i és un efecte secundari que és bastant comú en el minoxidil, però que desapareix en el moment que canviem la dosi. Per tant, estigui totalment tranquil·la.
És una qüestió d'ajustar una mica més la dosi. 9301-7474. També ens truca el Toni de Sant Joan de les Abadeses. Toni, què tal? Bon dia. Hola, Toni. Toni, 1, 2, 3... Doncs no hi ha el Toni. També hi ha l'Ester de Targa. Ester, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
La meva consulta seria preguntar al doctor si és convenient, si és eficient, si és eficaç el tractament amb làser per les taques de la pell. Gràcies.
Moltes gràcies, Esther.
Gràcies per la precisió de la consulta.
La brevetat, aquesta, també, jo li agraeixo.
Sí, 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 i tant, quasi sense cap dubte. Sí, el làser és eficaç per treure taques de la pell, sobretot les taques fosques i les taques vermelles. De totes maneres, cal tenir present que moltes d'aquestes taques ens surten perquè ens hem portat malament, entre cometes. En aquest cas, em refereixo a la radiació solar. Per tant, si no va acompanyat d'un canvi en la nostra actitud i dir l'any que ve, a l'estiu, decidiré quedar-me a Tàrrega i no anar-me'n a la platja o de tenir una cura de la meva pell evitant el sol, és molt fàcil que tornin a aparèixer. Per tant, el làser normalment no és la frustració de veure que no marxen les taques, sinó que la frustració és veure que tornen a aparèixer en el moment en què ens torna a tocar una miqueta el sol.
Gràcies per trucar, doncs, Esther de Tàrrega. També una altra consulta que ens faran arribar a través de nota de veu a la bústia de denúncies i de queixes i de consultes del Matí de Catalunya Ràdio.
Hola, he vist un vídeo TikTok d'una noia que diu que es posa rodanxes de cogombra a la cara empapades amb aigua d'arròs, que li va molt bé per aclarir, per netejar la pell. És veritat que això funciona?
Bueno, per netejar la pell tot funciona, no cal fer servir coses tan especials. L'aigua també es neteja la pell, no? Tant si vols fer-ho més divertir i tot vols distreure amb aigua d'arròs i una mica de cogombra, doncs està bé. El cogombra durant molts anys s'ha utilitzat i són fotos molt divertides, veure gent que porten cogombres en els ulls per veure si les bosses els desinflamen. Les propietats de les verdures com a efecte antiinflamatori, la veritat és que és molt escassa, però sí que hi ha productes en el mercat, sobretot l'àcid glicòlic, l'àcid làctic, són productes que són derivats de les plantes, passa que se sintetitzen en el laboratori, llavors a concentracions més altes poden tenir alguna propietat. Però no cal fer servir verdures per cuidar la nostra pell.
Però fan molt mal aquestes recomanacions que fan els influencers de bellesa, per exemple, doctor, vostès?
En aquest cas, aquesta no, és inofensiva. Hi ha moltes coses d'aquestes que no serveixen per res, però no fan mal. Per exemple, prenc uns suplements i unes vitamines pel cabell que em creixi més, no? Això no fa cap mal, però té molt poca utilitat.
Però hi ha autèntiques estrosses, que vostè a vegades veu un vídeo i diu...
Sí. Realment, el que els més disbarats són sobretot amb els adolescents, i ara s'ha posat aquesta moda absurda de fer gastar diners en cosmètica, amb nenes de 12 o 13 anys que dius, per l'amor de Déu, una mica l'error principal en aquests casos és aplicar greixos al damunt d'una pell que hormonalment ja és molt greixosa. Un adolescent li surt greix pels cabells, per la cara, per les espatlles, perquè les hormones van...
Respira greix.
Correcte, i llavors si s'obre al damunt es posa un producte greixós amb una crema nutritiva que l'ha de cuidar tant, el que fa és empitjorar la seva situació, perquè greix sobre greix fa sortir grans, i estem veient ara molt més acne del que veiem fa 10 anys, quan no hi havia aquestes modes absurdes de l'skin care, sobretot amb adolescents, que és llançar els quartos, i en aquest cas llançar quartos i fer-se mal.
Ens truca més gent al 9301-7474. Moltíssima gent està trucant, doctor. Anna de Girona, Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà?
Tenia una consulta pel doctor, que és els tractaments aquests estètics de radiofreqüència, realment tenen alguna eficàcia, tenen algun sentit? I per una banda, per l'altra, tenen algun possible efecte secundari a la futur?
És una bona pregunta. Jo diria, d'efectes secundaris, en general, no. El que passa és que l'evidència científica d'aquests tractaments és una mica dubtosa, i moltes vegades la persona pot notar que allò li dona una sensació que li va bé, i això està bé, perquè de vegades que ens cuidin i que ens sentim cuidats és positiu per la nostra salut, i fer coses per sentir-nos més bé doncs pot anar bé, però si es fan assajos clínics rigorosos de dir ho aplico a la meitat del cos sí i a la meitat del cos no, normalment no es veu una gran diferència.
També ens truca, gràcies Anna, ens truca el Toni de Sant Joan de les Abadeses, a veure si ara sí. Toni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Doncs mira, jo volia explicar un problema molt greu que hem tingut a la família, a la pell, i que, bueno, els fills sembla que se'n surten, però la meva dona i jo no. I és que ens van diagnosticar sarna. I, bueno, el metge capçalera ens va dir que, bueno, com si fos al·lèrgia, després van dir que era sarna, hem repetit el tractament unes 4 vegades, ben bé ja, i no... Sembla que quan, després del tractament la cosa millora, però no ens en sortim. I, bueno, per veure si el doctor té alguna altra solució, perquè comencem a estar desesperats.
Que a més això, Toni, doncs genera molta picor, no?
Sí, és molt molest.
Molt molest, clar.
Fa pujades i baixades, però en el moment que apreta és molt molest, molt.
Mm-hmm. Sí, a veure, la sarna és una malaltia realment complicada perquè té una facilitat de contagi enorme i sobretot que també pot quedar a roba i part dels objectes de casa, com són els sofàs, de vegades en els llits, a les persones, si no es fa tot molt ben fet. I també és molt complicat, sobretot amb una família, doncs saber que no algú extern a la família també ha agafat sarna per culpa del contacte amb algun fill o amb la parella d'algun fill, i llavors de vegades a casa ens eliminem la sarna, però la persona doncs se'n va a passar el dia o la tarda o es queda a dormir a casa d'un amic o a casa de la parella i torna una altra vegada amb sarna, no? Jo, sense poder analitzar amb detall una mica els contactes i les relacions de tots els membres de casa, és difícil, però la major part d'errors són en aquest sentit. És una mica com els polls, no?, les escoles. Jo mato els polls de la meva criatura i els torna a agafar. És veritat, perquè la nena del costat de la classe que seu...
Vostè hi torna a saltar i vinga.
Correcte, ja no fa el tractament al mateix temps que tu i tu els has matat tots, però torna a classe de judo, o se'n va anglès, o torna a l'escola...
La sarna només, perdoni, doctor, és només picor o també apareixen algun tipus de gra o...
Sí, a la pell, sobretot, el que veiem són les esgarrapades que la pobra gent es fa de la picor que tenen. És la malaltia que més pica i tothom qui pateix sarna, doncs, s'esgarrapa la pell, no? I llavors, la picor també té una altra cosa punyetera, que és que una vegada hem matat el... Perquè això és una aranya, en diem un àcar, l'àcar de la sarna, una vegada és mort, la pell segueix picant, perquè és una reacció immunològica i la mica de femta que la bèstia ha deixat a sota de la nostra pell, doncs aquesta femta també provoca picor. Per tant, seguim notant picor una vegada el bitxo és mort. Per tant, és una mica més complicat del que sembla i em sap greu que per ràdio no li podré resoldre.
Clar, hauria d'anar a la consulta, Toni. Gràcies per trucar, en tot cas, i ànims. I la Montse de l'Hospitalet. Montse, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què diu la Montse?
És una cosa curiosa que ens passa a diverses persones de la família, que tenim una aixella que fa molta olor i l'altra no tant.
A una aixella?
Sí.
Evidentment és una aixella. Ostres.
Aixella,
l'aixella, sí. Una molt i l'altra no.
Sí, i l'altra no.
És un cas per estudiar, doctor, aquest.
Sí, em sap greu, jo tampoc no gens des de la distància, em costa d'imaginar que pot ser-ho. Normalment els humans amb l'olor són bastant simètrics i bilaterals, per tant acostumem a fer la mateixa olor. Ens podríem imaginar que hi ha algun tipus de posició del cos durant el dia que fa que una aixella pugui quedar una mica més ocluïda que l'altra, o que hi poguessin tenir una infecció, que observant l'aixella, doncs això podria explicar que una fes una mica un olor diferent, no? En general, jo diria que tant l'olor de peus com l'olor de les aixelles, la gent s'imagina que és la pròpia olor, però és la contaminació de les bactèries que viuen a sobre la pell el que fa que aquella desprengui una olor desagradable o no. Això passa amb els adolescents, que es treuen les bambes i sembla que allò...
Ui, sí, allò és insuportable.
Tot el menjador.
Jo planyo sempre els professors d'adolescents, perquè penso que aquelles classes...
És tremendo, allò, no? Però
més,
realment...
Es treuen les sabates a la classe, que és una cosa que no entès mai.
Són bruts. Sí. Però, pobrets, no és l'olor de la seva suor, sinó que és que se'ls hi contaminen les bambes i els mitjons d'aquestes bactèries.
Culpa de la
bamba. Exacte, podríem dir que és això.
Molt bé, sempre és culpa externa, de fet, clar, evidentment. Gràcies, Montse, per trucar. Déu-n'hi-do, doctor, les consultes que es deu trobar, Àurea de Barcelona. Àurea, bon dia.
Ah, hola, bon dia. Jo li volia preguntar al doctor, que jo tinc escames, però com si fossin escames. El meu pare també ho tenia, no sé si deu ser hereditari. Per més crema que em posi, les he provat totes i no hi ha manera.
Com un peix, diguéssim.
Sí, com un peix.
Bueno, aquesta és boníssima, el que diu el Ricard. Això científicament es diu així, es diu ictiosi, i ictios vol dir peix en grec, per tant... Cames de peix, cames d'escata de peix.
Sí.
És una malaltia que s'hereda, efectivament.
O sigui, perdoni una cosa... Aure, o sigui, tu rasques i salten com escates?
Sí, les tinc totes partides. I el meu pare també ho tenia, me'n recordo, que s'estirava i li posava molta crema i al moment ja estava igual. I jo, doncs igual, jo dic, té que ser hereditari, això, perquè només soc jo.
Ha de buscar un fill que li posi la crema a vostè estirada com vostè feia al pare i així es repeteix la història i la cura.
Però ho diria, una crema especial o no?
No hi ha un tractament màgic per evitar això, perquè com vostè molt bé ha deduït, té un component genètic predeterminat i hi ha gent que ho té i hi ha gent que no, però les cremes en base a urea, l'urea és un que queratolític i, de fet, a pagès abans la gent s'orinaven a les mans per treure aquestes clivelles que es fan a l'hivern de pell seca, no? Per tant, ara no cal...
Vostè diria que s'ha d'orinar a les cames,
no,
la Montse.
No, no cal que anem en aquesta orella tan pròpia, sí, sinó que podem comprar-la de forma sintètica. A la farmàcia hi ha
orines cremes sintètiques.
Orines no, però orelles sí. Hi ha orelles sintètiques. No cal.
No, però està clar, sí.
I amb això veurà que la milloria és més gran que amb les cremes nutritives normals.
Gràcies.
Ja, ja ho gasto, però bueno. Moltes gràcies, doctor.
Gràcies.
Amable,
I una última consulta, va, el Jordi de Caldes de Montbui. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà, Jordi.
Mira, la meva pregunta era, no pas per un tractament o per alguna patologia, sinó quan ens volem fer una mica d'higiene i manteniment, sobretot parlant de la cara, ara hi ha una corrent molt de productes lliures de químics. Bueno, sense dir marques, però està circulant molt, per exemple, Ringan, amb tota una bateria de productes.
Sí.
I volia saber una opinió una mica més professional, si realment quan diuen lliure de químics és més una tendència i que pot anar bé, o és una mica tota aquesta corrent de ser ara una moda, no?
És una pregunta molt difícil, però molt intel·ligent. A veure, jo crec que no podem generalitzar. Podríem dir, en general, molts dels mals que ara estem veient en productes químics ve d'un concepte que són els disruptors endocrins. Hi ha substàncies en les cremes que ens apliquem, en els xampús, en els desodorants, que sense ser hormones poden actuar dintre del nostre cos com hormona. El més famós és aquest famós paraben, que si us recordeu, doncs fins fa 5 anys totes les cremes contenien parabens, i ara es diu una crema que no té parabens, no té perfums, no? Estigueu tranquils, no? Realment, això és així, per ara aquests són conservants. Aquests conservants han estat substituïts per altres conservants que encara no sabem quin mal pot fer. Una crema sense química, com a definició, no existeix, perquè la crema és química, no? I els productes naturals, doncs, hi ha productes naturals que poden ser molt més perillosos, no? Que, no sé, la cicuta o la penicil·lina.
Aquests bolets al·lucinògens,
no? Clar, hi ha moltes productes naturals que són perillosos, no? Per tant, natural o no natural, o, per exemple, això que dèiem, no? L'urea química és molt més segura i molt més neta que l'urea que surt de les nostres bufetes, no? Per tant, que sigui fet en una fàbrica no vol dir que sigui nociu. Jo diria, si algú vol anar cap a la cosa natural, que eviti de posar-se productes químics a la pell, ni dels que són bio, superbio, ultrabio, ni dels que són en marques d'aquestes més normals, no? Realment, la majoria de nosaltres no necessitem aplicar cap producte químic al damunt de la pell, a no ser que estiguem malalts.
Jordi, gràcies per trucar, i també agrair-li al doctor Ramon Gribal. Estaríem hores aquí, perquè no para de trucar gent. Ja repetirem, doctor, gràcies per acompanyar-nos avui també aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
Ha estat un plaer.
Farem una pausa i parlarem de l'escudella de Nadal amb Maria Nicolau. Ara tornem.
Al Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Senyores i senyors, bon dia. Ja és Nadal a Catalunya Ràdio.
Com cada any,
senyores i senyors,
torna a ser Nadal.
Però que torni a ser Nadal no vol dir que sigui el mateix Nadal.
El 23 de desembre celebra el Nadal amb Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Ens acompanyaran els protagonistes del musical El dia de la marmota.
Gaudirem amb les actuacions de Blaumut, Dorian, Els amics de les arts, Damar i Gelabert, Su...
I tota la colla de Catalunya Ràdio.
El 23 de desembre, a partir de les 11 del matí, celebra un Nadal diferent amb Catalunya Ràdio des del Teatre Coliseum de Barcelona.
Torna a ser Nadal, però no serà el mateix Nadal de sempre. Serà diferent.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Vull que m'ajudis a enxampar una assassí de dones.
Daniel Craig.
Investigarà uns lladres, uns avars, uns abusadors, la col·lecció d'individus més detestables que hagi conegut mai la meva família.
Basada en l'èxit de la trilogia de Stieg Larsson, Millennium, els homes que no estimaven les dones, és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Clarel sabem que hi ha regals i regals. M'encanta. Aquest Nadal tu regales bellesa i benestar i nosaltres et regalem l'embolcall sostenible. A més, emporta't 25 euros en una reserva d'hotel per la teva compra. Clarel, l'art de regalar. Millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 30 de novembre fins al 7 de gener.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900 730 125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bonària, directe del camp, patrocina l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Mi burrito sabanero.
Vinga, Maria, allà, vinga.
Sí, està contenta.
T'agrada, eh?
M'encanta.
Sí.
Sí, l'he agafat el rotllo, és molt gustosa. Sortiríem de festa amb aquesta cançó,
tota
saps?
Tota l'estona, tota l'estona, veus? De Belén, sí, Belén, sí, Belén. Et veig allà, cuinant l'escudella allà amb el burrito sabanero.
Oh, em quedaria de collons.
Va, tampoc has de remenar molt l'escudella.
No, home, no, perquè llavors queda més tèrbola, però ja quedaria bona, sempre queda bona.
Avui portes l'estrella, el plat estrella d'aquestes festes.
Va, la grossa de Nadal és l'olla. No, la resta és secundari.
Obrim tres telèfons, no?
No, uns quants més.
Obrim un telèfon, si et sembla, perquè la gent també ens digui coses.
Endavant, jo mira, si volen aprofitar, intenteu fer-me quedar en evidència, és a dir, plantegeu-me dubtes, coses que a vegades dius, això em tormenta, no em queda bé, se'm pica l'escudella, com ho faig amb els galets? No hi vull posar galets, què hi foto?
Què hi fem?
Quina carn, quina verdura?
Perfecte, línies obertes. Triarem tres oients que truquin,
vale,
que t'hagin agradat molt, i els regalarem tres torrons alemany. Què et sembla?
Per mi no n'hi ha de torrons.
Si vols, també en tindràs.
Bueno, va,
9-3-0-1-7-4-7-4. I mentre els oients ens truquen, Maria, explica'ns, a veure, passos per fer una escudella de Nadal espectacular. No vull escudella senzilla. Vull
una sopeta de pistons de dimecres. No,
avui escudella espectacular.
Avui ens han de guanyar el sou. Doncs, ara, escolta'm, primera, les quatre grosses, els quatre genets de l'apocalipsi. Volem xai, gallina o pollastre, vedella i porc. Bueno, abans es deia allò de gallina vella fa bon caldo.
Sí.
Però per què? Perquè la gallina quan és jove fot ous i no val la pena matar-la. És a dir, qualsevol, la gallina dona un sabor més tènua, potser.
Però no és
potser
perquè la carn més madura és millor?
Sí, però pensa que s'estarà bullint unes bones 2 hores i mitja.
Ja,
a la llarga, va, qualsevol aviram, ja deveria aviram.
Xai.
Xai.
Vedella.
Vedella.
Gallina,
porc i gallina, pollastre i porc.
Molt bé, ja llavors tenim els quatre evangelistes, que deia.
Però a veure, del porc no hi posarem pas la llaminera o la llonza, hi posarem
orella.
Orella.
Morro.
Morro, cua. A mi el morro no tant, m'agrada la cua.
M'encanta el morro, sí.
El que us agrada.
Cua de porc.
Oh, m'encanta.
Ah, no l'he posat mai, cua
bueno,
de porc.
Bueno, de fet, és el que hi ha, tot el que és ossos d'espina,
sí,
que també van a l'escudella, perquè sobretot les més carnoses.
Salats, els ossos salats també, no?
Salats o sense salar. O sigui, abans es posaven salats, és la tradició, sí, perquè com que no hi havia neveres, els ossos d'espina es conservaven en sal. Llavors, ara els comprem frescos. I hi ha qui encara els compra salats perquè li ha agafat el gust a fer-los d'aquesta manera i li agraden, però vull dir, diguéssim que no cal. És una forma de conservació. I jo crec que és arriscat perquè llavors alerta amb el punt de sal de l'escudella. Però endavant, endavant.
Tenim aquests quatre principals.
Les quatre carns. Les carns entren a l'olla, les primeres.
Que la gent jugui una mica. Si hi posa, sí, cansalada o si hi posa, vagin fent, no?
Exacte, hi ha gent que hi posa un taco de cansalada, de la vedella, no hi posarem el filet ni l'entrecot, hi posarem la punta de costella, ho posarem el xurrasco, que se'n diu, hi posarem el gerret una mica, el peixet.
Os de genoll.
Os de genoll.
De vedella.
L'os de genoll és una d'aquelles coses que dona sabor, és l'articulació, és l'os, i l'os dona molt gust, i a més col·làgen, perquè té el cartílag, però llavors no es pot xarrupar. Jo l'os de la vedella el posaria en una escudella de dia a dia, no la de Nadal.
D'acord, aquí hem de xarrupar.
Nadal, que hi hagi xitxa, perquè la carn
hem de rascar.
Exacte, la carn no només va per donar gust al caldo, sinó per menjar.
Val, i quan tenim això, les verdures, les clàssiques, tampoc no...
Mira,
no
a veure, Pensa que jo ja et dic d'entrada, la carn a l'olla, sí, aigua freda, i que faci el primer bull. El primer bull, aquesta carn treu bromera, que són partícules, proteïnes que coagulen i que es queden surant. Això fora. Ho enretirem, fora. Fora. Si no ho enretirem no passa res, no és tòxic. Bueno, però bueno. Bruteja una mica, sí, fa el, fora, càrbol, fora. El caldo tèrbol. Fora. Després, això ho deixem bullir una hora i mitja. I després és quan hi posem la primera tongada de les verdures, que són aquelles que aromatitzen però que no aniran a la safata. Vale? Aquestes que si es desfan una mica i es trenquen no passa res.
L'api. Perquè,
l'api, el porro, una mica les parts de fora, exteriors de la col, les fulles verdes...
Ja n'hi poses col, ja? Sí, sí.
Només les fulles verdes. Ah. El cor...
Val, el cor per al final.
O sigui, ara això bullirà una horeta més, portem dues hores acumulades, sí. I a l'última mitja hora hi posaríem les verdures que no volem que es trenquin perquè volem presentar-les després. Patata... pastanaga, el cor de la col...
Molt bé. I posaríem... M'agrada molt aquests tempos. M'agrada.
Perquè una cosa és donar sabor al caldo i l'altra és poder-t'ho menjar després. També posaríem la pilota del caldo, sí. I posaríem la botifarra negra i jo hi posaria els cigrons en aquest moment, cigrons que ja compro cuits a la botiga de llegums.
Jo també.
Perquè així m'asseguro el tiro, m'asseguro que no em queden durs.
Perquè un cigró dur en una escudella és un desastre.
No passaria res perquè els traiem i prou, però crec que no val la pena arriscar-se aquest dia de l'any.
Llavors... Posa-li quatre cigrons aquí!
A la Maria. Ara, els fiqueu dintre la reixeta, que és com la reixeta aquella de les xirimoies.
Sí, no? I els
treus i fora.
I la botifarra negra, també important no passar-se, perquè llavors allò acaba tot ple de botifarra negra.
Es desfà,
negra,
per això la posem l'última mitjoreta, l'últim 20 minuts, perquè això no és per donar sabor al caldo, sinó que és per esparracall amb els cigrons, amb aquella col, tot xafadet.
Anem a escoltar oients. Va, 9-3-0-7-4-7-4. L'Anna d'Olot. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà, Anna.
Que jo li volia dir a la Maria que jo li poso botifarra de perol. Bueno, el meu home li agrada.
Meravellós. És que, clar, és que una de les gràcies de l'escudella és que cada casa hi posa la seva empremta personal. És a dir, cada casa té la seva escudella. Sí. I si ara ens tapessin els ulls a nosaltres, a cadascun de nosaltres, i ens portessin a casa del veí i ens fessin tastar la seva escudella, diríem, ai, no, no és com la de la mare. Sí o no?
Tal qual.
I això és preciós, vull dir, endavant,
ens agrada,
endavant.
Ens agrada.
Ara, fa molt Nadal, l'escudella.
I tant. I, bueno, jo tot l'any,
que fa fred... se posa molt bé.
Jo a la primavera també m'agrada l'escudella.
De fet, els catalans són d'una manera que durant segles havíem menjat per defecte sempre a cada casa escudella i després vam decidir fer per Nadal també escudella.
Clar.
Vull dir que és una cosa
gràcies
ben
per
curiosa.
Trucar, Anna. Has trucat
gràcies
també el Miquel. Miquel de la Terra Alta. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius, Miquel?
A veure, és una mica per consulta sobre l'escudella, no. És per renyar una mica a la Maria Nicolau.
Ui, què ha passat?
No, perquè fa uns programes atrás que parleu del tema dels olis,
sí.
I vau posar una mica com si l'oli de pinyolada... Home, sí, és millor que d'altres olis, però res en comparació amb un oli d'oliva verge extra.
Val.
Perquè per fer l'oli d'oliva de pinyolada...
Però, Miquel, és que avui estem parlant d'escudella. Si vol, un dia truquem i fem un especial oli, eh?
No, vale, no, però no em podia quedar sense mossegar amb la llengua,
crec
per això.
Ella parlava del fregit, tenim, en aquell cas.
Tenim un munt de deos aquí a Catalunya i olis sí. Boníssims.
Bueno, Miquel, l'escudella. Ah, ja està, només trucades per això. Bueno, doncs gràcies per trucar. Maria, vols dir una cosa?
Bueno, escolta, portem 5 anys fent seccions de ràdio i sí. Enaltint les virtuts de l'oli d'oliva verge extra i aquell sí. Dia vam dir, escolta, que si ferreixes l'ou ferrat amb una mica d'oli de pinyolada, no passa res,
no
estan els preus com estan. Si a tu no et ve bé un mes perquè no arribes, escolta...
No passa res.
I mira,
però
no passa res.
Però sempre reivindicar, evidentment, els productors
home,
de casa nostra i l'oli que fan.
Totalment.
Això sempre ho ha fet la Maria, de fet.
Totalment.
Vaja, l'Anna Maria de Barcelona. Anna Maria, bon dia.
Hola, bon dia, guapos.
Què dius, Anna Maria?
Us escolto sempre.
Això està molt bé, Anna Maria.
Bueno, mira, la pregunta és que jo per Nadal anem a casa de la meva filla, ens reunim tots, fa una escudella molt bona, però era per preguntar si a l'escudella és convenient també posar-li bé.
Posar-li xai, sí, de fet... Antigament se li posava per defecte, però perquè hi havia molts xais a Catalunya i tot el que és l'escudella de muntanya, és més habitual gairebé trobar-hi xai que no pas trobar-hi vedella. Perquè aquí no hem sigut mai país de criar vedelles.
No, però verd també, no?
Verd, què vols dir?
Com?
El xai.
Sí. Posar-hi una mica de xai.
I tant com sí. Jo no li posaria pas la cuixa, ni l'espatlla, ni aquests talls que valen per fer a la planxa o a la brasa o per arrebossar i fregir,
no.
Però sí que la falda o el pit de xai o els braons de xai són una mica part de l'escudella clàssica i jo trobo que hi queda, hi dona un matís molt rodó i que queda estupendo. Sí. I tant com sí.
Així és convenient posar una mica de xai.
Sí.
Com a convenient és fer-la al teu gust.
Exacte.
És a dir,
tot
hi ha cases que no hi posen xai i no els hi agrada. Sí. Endavant, també és correcte, no hi ha bou dolent.
I una última trucada. Gràcies, Anna Maria, la Laura de Bellcaire. Adéu, adéu. Laura, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Què dius, Laura?
A veure, la meva consulta és a la Maria Nicolau.
Vinga.
Què n'opina de fer l'escudella amb l'olla ràpida?
Home, opino que és una manera d'estalviar temps i d'estalviar combustible, és a dir, i tant com si a dintre de l'olla a pressió el que fem és reduir a una tercera part del temps el que trigarem a tenir cuit aquesta escudella. Llavors, el que faria seria el que faria és mantenir una mica aquests tres punts de ficar coses a dintre l'olla, però reduiria el temps dividint-los per tres. És a dir, posaria les carns i aigua freda. I en lloc de fer una hora de cocció, faria 20 minuts. Deixaria que l'olla es calmés, l'obriria i afegiria la primera part de les verdures.
Molt,
La tancaria, o sigui, la xirivia, l'api, el porro, aquestes verdures que després, si es fan, no passa res, tancaria, la deixaria coure 20 minuts més o 10 minuts més, la tornaria a obrir després, quan ja s'ha calmat, sempre amb seguretat, l'obriria, i al final el que sí que potser faria seria fer l'últim bull, on hi van els quatre cigronets, la botifarra negra, la pilota, la patata i la col verda del centre. Aquests potser els faria amb l'olla destapada, perquè total estem parlant de 20 minutets. Si no, escolta, endavant, 5 minuts i fora.
Ja ho tenim.
Però fantàstic. Passa que a mi, com que som tanta gent a casa, a dins de l'olla pressió no m'hi cap.
Clar,
per tanta gent, no m'hi cap.
Gràcies per trucar també, Laura. L'Anna Maria i la Laura s'enduran, si et semblen, aquests torrons.
Em sembla estupendo.
Alemany.
Estupendo.
Una última qüestió, tenim 20 segons, però els galets, els hem de bullir a part?
Mira, els galets, com que per Nadal els acostumem a fer molt grossos, ens pot passar que xuclen molta escudella. Llavors jo el que faig és bullir-los la meitat del temps en aigua amb sal, perquè s'inflin una mica amb aigua, i l'altra meitat del temps, uns 10 minuts més o el que correspongui,
bravo,
amb l'escudella perquè s'impregnin de sabor i llavors quedin al punt.
Maria Nicolau, bones festes!
Igualment.
Fins dilluns a l'especial que farem
dilluns
al Coliseum. Vinga!
Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.